Eurecat, centre tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.
Albert Cuesta, estàs en línia encara, eh?
Aquí estic.
Doncs no deixem com ja havíem avançat la intel·ligència artificial, perquè fa dies que estàs preparant un treball que ens ha semblat molt interessant i que ens vol explicar una aplicació sorprenent d'aquesta tecnologia. Albert.
Sí, és una aplicació, de fet és industrial, i es tracta de que ja hi ha empreses que fan servir la intel·ligència artificial per dissenyar xips, perquè es veu que els algoritmes ja són molt més eficients que els mètodes tradicionals a l'hora de decidir on es posa la posició de cadascun dels milers de milions de transistors que conté un processador avançat. Fa temps que Google, IBM i Nvidia parlen de fer-ho, però la primera que ho ha aconseguit és la coreana Samsung. No han concretat si algun dels seus aparells ja porta xips dissenyats així, però el que sí sabem és que als centres de dades de Google ja hi ha servidors amb processadors que Samsung li fabrica a mida. I tenint en compte que molts d'aquests servidors es dediquen precisament a executar algoritmes d'intel·ligència artificial, jo crec que podríem ser a punt d'entrar en un bucle infinit amb xips que dissenyen xips per dissenyar xips.
Sí que és un bucle, sí. Per cert, això ens porta a un altre aspecte interessant i que em penso que el Gerard López també ens hi ajudarà en això. Gerard, bona nit.
Hola, bona nit.
Ets aquí també, eh? Sí. Molt bé, línies obertes amb tots. Anem a saber, a partir d'ara, qui és el propietari de les creacions fetes amb intel·ligència artificial. Albert, de qui és això? Qui és el propietari?
Doncs està en discussió, perquè al darrere d'aquesta pregunta teva hi ha el dubte de qui té dret a fer negoci amb les obres que no les ha fet una persona, sinó un algoritme. I fa uns dies, un jutge dels Estats Units no va permetre que una persona patentés un objecte que deia que havia creat amb intel·ligència artificial. I resulta que la llei d'allà el que exigeix és que els creadors declarin formalment que allò que volen patentar és obra seva i, pel que sabem, els algoritmes encara no saben prestar jurament. Tot i això, la legislació varia segons els països i, per exemple, a Austràlia sí que es poden patentar coses que les ha fet un robot.
Doncs al Catalunya Nit ens hem volgut preguntar què diu la llei aquí, si la normativa que s'aplica a Catalunya va en la mateixa línia. Què et sembla aquest exercici, Albert?
Em sembla fantàstic, a veure què ens explica el Gerard.
Gerard, pel que t'han explicat, aquí cal distingir entre una obra creativa, que és propietat intel·lectual, i el que seria una obra industrial, que després ja estaríem parlant de patents aquí, amb això.
Això mateix. N'he parlat amb un advocat expert en dret digital, que ens ho expliqui, es diu Sergio Joan Creix, que també és professor de la Universitat Oberta. I la distinció entre una cosa i l'altra és molt clara.
La distinció entre el que és una obra creativa, que és propietat intel·lectual, el que és una obra més industrial, que són les patents. Llavors, la normativa de propietat intel·lectual, per exemple, un quadre, diu expressament que només poden ser titulars de drets les persones naturals. Per tant, aquí ja borramos d'un plumazo el tema de la intel·ligència artificial. On hi ha més discussió, que és d'on ve això que pregunteu dels Estats Units, és en relació a les patents, les invencions industrials. Una màquina, un producte, perquè aquí la normativa no diu res de si ha de ser o no una persona natural.
Per tant, el debat el tenim, diríem, en les patents, en el sector patents, eh?
Això mateix. És un debat molt interessant que té una qüestió de fons, que són els drets, en certa manera, no? Perquè, de moment, les màquines de drets no en tenen.
Bueno, ara estem al principi del debat, i llavors això que ha passat als Estats Units també va passar al Regne Unit i tal. Al final són proves que es fan per anar, no?, agitando el debate, avivando el debate, però encara estem molt lluny. I al final el que estàs plantejant seria otorgar drets a una màquina. I fins a dia d'avui només les persones i alguns animals, o els animals tenen alguns drets, són també títols de drets. Una màquina, de moment, no en té pas. Llavors, qui hauria de ser? El propietari de la màquina o de la intel·ligència artificial.
I això obre precisament el debat d'allò que deia l'Albert. Qui es queda els drets del que inventa la màquina que no té drets?
Això mateix, no? Si ara jo em compro un programa que és capaç de crear qualsevol cosa, de qui són els drets d'aquest invent? Meus, perquè l'he comprat? O de l'empresa que ha dissenyat i ha venut aquest programa?
Yeah. Un debat recurrent, aquest, Albert, eh?
Sí, perquè les ramificacions no ens les acabem. Mira, per exemple, la web GitHub, que de fet és propietat de Microsoft i és un lloc on milions de programadors arxiven el codi de les seves aplicacions, està provant una funció que en diuen Copilot, que el que fa és suggerir-te automàticament fragments de codi que fan allò que tu necessites, allò que tu pretens fer. El problema és que genera aquests fragments analitzant amb algoritmes els programes que ja conté el seu arxiu, de manera que l'autoria de les aplicacions que es creen amb l'ajuda de Copilot, jo diria que és més aviat dubtosa.
Clar. No som encara en el territori claríssim d'un sí o un no.
Això pel que em deia l'advocat, a mesura que la intel·ligència artificial cada cop vagi progressant i, per tant, el seu àmbit sigui més i més gran, això per força s'haurà d'anar perfilant.
Doncs, Albert, Gerard, molta intel·ligència, natural si pot ser i artificial quan toqui. Gràcies i bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Innovant amb les empreses. Innovant amb tu.